fracassés el dret a la salut dels ciutadans, que és per l'únic pel qual treballem.
De fet, un dia, el conseller Comín va dir als treballadors del Taulí, en una conversa que es va filtrar a la premsa, que vostè era l'amo del parc Taulí.
No ho sé. Això mentre em gravaven, jo ho veia que em gravaven. De fet, els hi vaig dir, espera, un moment, no gravis més. Vull dir, fins i tot aquesta frase també està gravada. Amb una conversa improvisada davant del Parlament, quan el procés de trasllat de l'activitat precisament de la clínica del Vallès al Parc Taulí, els treballadors em deien com podíem garantir que els drets laborals dels treballadors del Taulí no es veurien afectats. I jo els hi contestava perquè jo puc garantir això perquè el Servei Català de la Salut té la majoria, té la propietat en majoria del Consell d'Administració del Parc Taulí. I quan algun dels treballadors va dir, això què vol dir? Per explicar-ho d'una manera col·loquial, d'una manera dir que el departament és l'amo del Servei Català de la Salut és l'amo de l'Hospital Parc Taulí, en el sentit que és el soci majoritari d'aquell consorci. És una frase col·loquial que es va voler treure de lloc. Des d'on? Des dels digitals unionistes contraris al procés, que estan atacant la Conselleria de Salut pel seu procés de desprivatització. Aquest és un exemple dels atacs dels que et parlava abans, ja, de l'altra banda.
Però quan també vaig llegir una entrevista al periòdico que deia el conseller Comín, hi ha vegades que les infermeres tenen els malalts als passadissos perquè és el més còmode, perquè els volen tenir a la vista. A veure, unes declaracions...
El conseller Comín no va dir això. A més, he tingut ocasió de parlar amb ell. Els divendres ens vam reunir amb totes les entitats d'infermeria, vam tenir una conversa molt interessant, jo crec, molt fructífera, i després vaig fer un comunicat on lamentava profundament el disgust que els va provocar aquesta declaració, perquè evidentment l'últim que tenia intenció era de generar cap disgust o cap decepció amb un col·lectiu que en aquests moments està patint una situació duríssima, perquè les urgències en el mes de gener sempre, però aquest any també, doncs generen una pressió assistencial altíssima, i per tant, si d'alguna cosa som conscients, i per això estem anant directament a urgències, a veure-ho sense avisar, és de la situació d'estrès laboral o de pressió assistencial de les infermeres. No, la meva declaració precisament volia ser exculpatòria, és el que vaig intentar fer entendre les infermeres, i crec que ho van entendre, contra el que es va interpretar de responsabilitzem a les infermeres dels passadissos, al revés. El que volia explicar és que mai una infermera és responsable dels passadissos. En el 90% dels casos, el 95% dels casos, els passadissos es produeix la situació de gent que ocupa passadissos per falta d'espai. Jo deia, i fins i tot en algun cas que jo he vist, perquè jo l'he vist amb els meus ulls, en què hi havia algú al passadís quan queden bocs lliures, quan es dona aquest cas i ho parles amb infermeria, podria ser que hi hagués raons de seguretat clínica que expliquessin aquesta situació, que és molt puntual. Per tant, potser el que no cal és, en una entrevista, començar a discórrer sobre situacions que són molt puntuals. Però el que intentava precisament era explicar que aquestes situacions puntuals, en què hi ha algú al passadís, quan hi ha algun box lliure dins de l'urgència, també respon a raons objectives, en aquest cas de seguretat clínica. I mai, precisament mai, a la comoditat d'una infermera o a l'arbitrarietat d'una infermera. Justament, la voluntat de l'explicació precisament era exculpatòria, de dir mai les infermeres se les pot responsabilitzar dels passadissos, perquè elles ho fan obligades, en el 95% dels casos, per falta d'espai.
Per tant, es va explicar malament, per tant.
No, jo sí, des de l'entrevista en la seva literalitat es diu això que estic explicant ara, diguem. El que passa és que el marc d'interpretació, jo els hi vaig dir, escolti, entenc que el vostre estat d'ànim en aquests moments és de tal tensió que heu llegit aquesta frase i n'heu extret una intenció, perquè la vostra situació ara és de molta pressió, heu deduït d'aquí una intenció que era justament la contrària de la que té la frase. Tu vas a la literalitat de la frase i veuràs que el que explico és això, no? De dir, escolta, mai és una responsabilitat d'infermeria. Si és una decisió és perquè hi ha una raó de seguretat clínica que l'avala. Aquesta és la reflexió. Dit això, només pel fet, que és el que explicava jo en el comunicat de divendres, només pel fet que aquesta declaració, que pot ser discutible, però només pel fet que hagi generat aquest disgust monumental que va generar en la infermeria, només per això, jo ja la lamento, aquesta declaració, i per això vaig voler-me disculpar directament amb elles. No tant pel contingut de la declaració, que es pot aclarir, jo vaig fer aquest aclariment de què és el que exactament s'estava volent dir allà, sinó per l'impacte que ha tingut. I si ha tingut aquest impacte, com que la nostra voluntat precisament és donar suport professional, reconeixement, i de tots els tipus al col·lectiu d'infermeria, que és un col·lectiu que ha patit molt la crisi particularment, igual que tots els col·lectius sanitaris, però la infermeria també, i que jo crec que és un col·lectiu que mereix molt més reconeixement del que ha tingut històricament, doncs només per això aquelles declaracions crec que eren estalviables, perquè el que jo vull justament és que les infermeres sàpiguen, i crec que ho saben, que tenen un suport molt, 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 molt fort per part del departament. De fet, hem prioritzat molt amb moltes polítiques, per exemple, amb recerca, o per exemple, amb les polítiques de desenvolupament professional que ara posarem sobre la taula, o amb d'altres polítiques, justament el paper d'infermeria, no?
Molt bé. Acabo, però abans l'Ester Vives vol fer alguna pregunta. Ester, ràpidament.
Sí.
Hola, Ester.
Hola, hola, conseller. M'agradaria preguntar-li si vostè s'ha sentit agredit per el cartell Si l'ha vist, no? que és un còmic i que a més s'ha de posar en el context que s'ha posat en unes declaracions seves que van resultar polèmiques, perquè ara les ha matitzat, però el que va dir literalment el periòdico és: més d'una vegada, tenint plaça en un box d'urgències, l'infermera decideix deixar el malalt sense familiar acompanyant el passadís. Des del punt de vista professional,
I com
el passadís de vegades és un espai assistencial més. Si seguim parlant dels passadissos com d'un fet dramàtic, ens equivoquem, i no justifico el que és injustificable. Clar, jo crec que són declaracions que...
Has de saltar la frase d'entremig on dic, em diu, per quines raons? Per motius de seguretat clínica, que estan allà escrit i que és la clau de l'argument, precisament, que és el que elles van entendre l'altre dia perfectament.
I aleshores aquest cartell que s'ha fet en aquest context, s'ha sentit agredit?
Ha justificat un cartell que fa una alegoria d'un cop de puny?
En format còmic?
Et sembla legítim? A mi em sembla un error.
A mi em sembla que des del punt de vista d'utilitzar la imatge i en un context de polèmica, no crec que es banalitzi la violència en aquest sentit.
Jo crec que hauries de reflexionar sobre això que estàs dient, de veritat, profundament. I
potser s'hauria de tenir una mica més de sentit de l'humor.
No, és un tema personal, és un tema de sistema polític. És a dir, les organitzacions polítiques no poden avalar ni que siguin voluntàriament accions agressives, no poden
Clar,
ser.
Jo...
Pot ser, com que mai saps com llegeix un còmic la diversitat de ciutadans que hi ha en una societat com la nostra, un cartell com aquest, i si algú se sent legitimat arran d'aquest cartell per emprendre algun tipus d'acció agressiva.
Mira, només per matitzar, evidentment, si el cartell digués...
Tu descartaries que un sol ciutadà veient aquest cartell no pensi que això el legitima per tenir segons quines actituds? Només davant del risc de que un sol ciutadà interpreti, llegeixi aquest cartell en aquests termes, només per aquest risc, jo crec que aquest tipus de coses no s'han de fer.
Són les 10:07. Per cert, conseller, d'aquí a mitja hora aproximadament parlarem de l'anorèxia i la bulímia.
Sí.
Aprofitant que hi ha el 080, que efectivament la moda, com dèiem avui al davantal de les 8, la moda ha canviat i ha mutat ja cap a... Ja hem deixat de veure aquests models i aquestes models secalls, esquifides, primes... I això està, sortosament crec que la societat se n'està donant, Se n'està donant cada vegada més. Què s'està fent des de la Generalitat per lluitar contra aquestes malalties?
Mira, justament, aquests dies estem amb una de les coses de les que estem més orgullosos, si m'ho permet dir així, d'aquest any 17 i d'aquest pressupost, és del salt que fa la partida de salut mental. És el salt més gran en tota la història del Departament de Salut, perquè incrementen 100 milions d'euros. Unes polítiques que tenen un pressupost aproximat d'uns 360 milions faran un salt en 100 milions addicionals, vol dir que és un salt del 30%, és una cosa bastant extraordinària, excepcional, passa poques vegades, però s'havia de fer, perquè hem explicat poc que no només la salut mental era la germana pobra del nostre sistema de salut, és que amb la crisi els problemes de salut que han empitjorat més són els de salut mental. De fet, és l'única esfera dels resultats en salut, de l'únic àmbit de tots els resultats en salut de la societat catalana, que durant la crisi en general han millorat o s'han mantingut estables, hi ha un àmbit, que és el de salut mental, que els resultats en salut han empitjorat. Per tant, aquí teníem molt clar que havíem de fer un esforç especial, no? I l'hem fet. I aquest pressupost, jo sempre dic, si s'ha de resumir en un concepte, és salut mental. Perquè dins d'aquesta partida, en aquests moments precisament, estem fent la distribució concreta, i una de les línies que es vol reforçar, perquè forma part de les polítiques, dins del que seria les polítiques de salut mental, és tota la xarxa de suport i d'atenció als trastorns d'alimentació. És un dels temes que, per tant, es veurà beneficiat perquè s'increment pressupostari, perquè fixem-nos que en el nostre sistema de salut els models assistencials, excepte en alguns casos, són molt bons, inclús m'atreveixo a dir dels millors d'Europa. Mils exemples, però com tractem el càncer, com fem els transplantaments, com tractem les malalties cardiològiques, tu mires el model assistencial, és molt bo a Catalunya, i per això es reconeix que és un bon model, un bon sistema de salut. El que falten són recursos, en general. Per tant, el model és vàlid, hem de posar-hi més professionals, hem de posar-hi més centres, hem de posar-hi més tecnologia, que estaria una mica la clau, no? I per tant, en salut mental podrem fer això, no? I dins de l'àmbit de la salut mental, doncs podrem treballar més, amb més recursos i amb més capacitats, tot el tema dels trastorns alimentaris.
Conseller, ens veiem aviat en aquest estudi.
Perfecte.
Cuida't,
fins ara. Espero. Una abraçada.
Són les 10 i 10 minuts. Hola, Laura Rossell.
Hola, bon dia.
Santi Vidal. I el seu cas ja han entrat al Congrés dels Diputats, també, eh?
Sí, Soraya Sáenz de Santamaría ha retret al govern de la Generalitat la patinada del jutge. Ho ha fet en resposta al diputat d'Esquerra, Joan Tardà, que li reclamava diàleg per enèsima vegada. Aquesta és la seqüència.
El derecho a decidir pertenece tanto a los catalanes del sí como a los catalanes del no. Diálogo, negociación y acuerdos. De manera que, si lo digo con toda sinceridad, si ustedes se empeñan en negar las urnas, sepan que de igual manera vamos a convocar el referéndum.
Ustedes tienden a confundir a Cataluña con el independentismo y dicen, sumando a todos, Cataluña somos nosotros, al más puro estilo absolutista. Yo hablo y puedo hablar en nombre del gobierno y usted en nombre de Esquerra Republicana de Cataluña, aunque viendo cómo les va a sus senadores, son más útiles al proceso cuando callan que cuando hablan. Pam.
Just després d'aquest moment, Mariano Rajoy ja corria per als passadissos del Congrés i els periodistes han aprofitat per insistir a aclarir la resposta de la vicepresidenta.
¿El tono de la vicepresidenta refleja que la situación con Cataluña está complicada?
Bueno, con Cataluña no. Con algunas personas de algunos partidos políticos de Cataluña que quieren lisa y llanamente, y además lo dicen, pues hacer las cosas saltándose la ley. Claro, esto... Bueno, yo desde luego digo que no se puede celebrar un referéndum ilegal porque es absurdo que alguien pueda decir que algo que es ilegal se pueda celebrar.
La sessió de control ha començat a les 9. Fins a aquesta hora no hi ha hagut ni discussió ni males cares entre Pablo Iglesias i Íñigo Errejón. Estan, com sempre, asseguts un al costat de l'altre, actuant com a companys d'escó i de partit.
Que per cert, he vist unes declaracions al Digital de La Vanguardia de Juan Carlos Monedero, que déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Que déu-n'hi-do. Que déu-n'hi-do. Que diu, Errejón ja no és Errejón, és una corriente en la que està Tania Sánchez, està Sergio Pascal, està José Manuel López. A la gent també s'haurem de portar, sí, també. Allò que feia La Vanguardia fa anys, que era allò dels satèl·lits, que era allò de i el titular és Errejón no dice la verdad a Monedero, porque sí quiere ser secretario general de Podemos en lugar de Pablo Iglesias. Carai.
Sí, sí.
El que també ens hem trobat en els darrers temps, com els mitjans han acabat fent notícies, em refereixo a la polèmica ahir de les fotografies entre Errejón i Pablo Iglesias, que potser si s'hagués tractat de dos altres líders d'un altre partit no s'haguessin produït totes aquestes informacions. No? Jo crec que per part de determinada premsa a Madrid, doncs hi ha moltes ganes, no?, de generar una polèmica.
Amb això estic d'acord, és a dir,
on potser no n'hi ha tanta.
Home, perdona, però de la Soraya Sánchez Santamaría i la Dolors de Cospedal l'hem vist 30.000 vegades.
Jo l'únic que dic d'ahir és que és innecessari que ja ho visualitzin. És a dir, perquè el que estàs fent és una carnassa. És a dir, si més es posen allà a discutir, coi, discutiu el despatx, no discutiu allà davant.
Però també jo crec que és una mica buscat, això.
Sí, tu creus?
Jo crec que sí.
A mi em costa de creure que no sigui buscat, sí, perquè és massa evident, estan a l'escó tots dos, exposats a les càmeres i etcètera. A lo millor és troben que això dona transparència al seu debat intern.
No, i és litúrgia.
I etcètera.
De la mateixa manera que tu... Quan
però vaja, si el número 1 i el número 2 d'un partit en els escots discuteixen acaloradament durant molta estona...
Això està buscat.
Això, vull dir, no, però això té un reflex periodístic.
Oh, i tant.
Sempre el tindrà.
La diferència és que han discutit públicament, perquè el número 1 i el número 2 de tots els partits del món...
Estan a matar.
Estan a matar.
Sí. La gràcia, la gràcia.
Brussel·les acota una mica més l'acord per posar fi al roaming.
Aquesta matinada s'ha acordat.
Que ho facin ja.
Sí.
Ho facin ja.
Fa 9 anys
que ho escolti. Exacte, que estem sent aviam.
És progressiu, eh? A partir del 15 de juny, els consumidors de la Unió Europea, en teoria, no han de pagar cap recàrrec per itinerància. El preu màxim que les operadores podran cobrar en aquests casos són 0,032 euros per minut les trucades, 0,01 pels SMS, si encara algú els fa servir, i pel que fa al consum de dades, Brussel·les preveu una reducció progressiva de 7,7 euros per gigabyte al mes de juny fins a arribar als 2,5 al 2022.
Molt bé. Un quart d'onze. Marc Martínez de Mata, alguna cosa més, Marc?
No, doncs que tornant al que comentava, perquè hem tocat els temes des de llavors, però jo la qüestió de la CUP no em costa creure que sigui casualitat avui, que justament el Parlament ja reunida la Comissió d'Economia que aprova el dictamen dels pressupostos, el cartell avui en certa manera el que ve a fer és tapar una foto de la CUP al costat del govern, no? La imatge que sortia el dissabte de votaran a favor dels pressupostos avui la supera ja aquesta foto, i en certa manera així marca distàncies, i no és casual que sigui Endavant o Sant, que és l'ànima més antisistema, el que vota això. Per cert, avui, tornant al tema també de Lluís Salvador, avui aquesta Comissió d'Economia és la que aprovarà que sigui Salvador. Qui dona explicacions pel cas Vidal, precisament, en què el govern de la Generalitat i Esquerra, els partits que en formen part, Esquerra i el PDeCAT, doncs, interpreten que aquí el que l'error de Santi Vidal, en part, és caure en el llenguatge del govern espanyol de legal-il·legal. I dir que es fa una cosa il·legal és, en certa manera, el titular que sempre hauria volgut Mariano Rajoy que fes la Generalitat.
Marc Martínez Amat, moltes gràcies.
Que vagi a vosaltres.
Bé. Bon dia.
Parlament arriba a nivells de coses curioses, eh? És a dir, portar a un secretari de govern a parlar de la situació de delirium tremens d'un exsenador és absolutament... és versemblant.
Espera, que aquí passen... És que passen...
Què més passa ara?
No, truca al programa la vicepresidenta del Col·legi d'Infermeres de Barcelona, Glòria Judar. Glòria, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia, què tal?
Què volia comentar?
Mira, volia comentar sobre la notícia de la manifestació i els cartells aquests de les urgències aquí al Parc Taulí i de la, sota el lema aquest d'Endavant. Volia deixar clar que, bueno, que ni el Col·legi d'Infermeres de Barcelona i crec que ni cap societat científica ni ningú que representi a les infermeres en sap absolutament res, i a més ho rebutgem, però el que més ens sorprèn és que s'identifiqui aquesta imatge amb una infermera. O sigui, és d'acord que porta una bata blanca, però hi ha molts col·lectius que porten una bata blanca, i en cap cas crec que s'hagi de, bueno, tant a les xarxes, no, com vosaltres ho esteu identificant amb la professió infermera, no? Llavors, bueno, les infermeres rebutgem sempre qualsevol tipus de manifestació relacionada amb la violència, sigui escrita, oral o de qualsevol manera. Estem treballant junt amb el Departament de Salut des de fa molt temps per millorar l'atenció, sempre des del diàleg constructiu, i, bueno, i tot i tenir en ocasions discrepàncies, hem tingut sempre una actitud positiva, dialogant i d'apropament amb el conseller Comín, i, bueno, volia deixar clar que això no tenia res a veure amb aquest col·lectiu i que no cal identificar sempre, no, una imatge negativa amb la infermera.
Què dius,
Quico? No, ara m'ha fet pensar... Disculpi, no m'ha fet pensar en això de la bata blanca.
Amb la infermera i dona.
Sí, infermera i dona, etc. Que a vegades els prejudicis com es fan actuar, i tinc una anècdota amb això, si em permeteu.
Sí.
És que és una xulada, sí. En secreu, eh? Però al Parlament hi ha un senyor que fa fotocòpies, que porta una bata blanca, i jo tota la vida m'havia pensat que era l'infermer.
Veus? No, exacte,
I un dia vaig anar perquè em feia mal el dit i em va dir, a mi que me cuentas si hago les fotocòpies.
Si quiero la fotocòpia o la imprenta de clar, no?
Va, a més, una cosa, escolta, mare, ja des de... Les infermeres estem constantment reivindicant que ens digueu pel nostre nom. Infermera, infermer, que sí. Moltes vegades ens posa dintre del professional d'infermeria, col·lectivo d'infermeria, però això no passa amb altres professions, no? Igual que el metge, metgessa, doncs l'infermer, l'infermera. I en aquesta ocasió, precisament, sí. Negativa, aquí sí que ens ho heu posat bé, no? Dius, home, pues palo bueno y palo malo, no? Però, bueno, a banda de conyes, ho rebutgem absolutament, no en sabem res. A més, ens sembla un cartell totalment desafortunat i tot el que tingui a veure amb la violència mai tindrà res a veure amb el pensament infermer. O sigui que, bueno, totalment volíem aclarir això.
Queda dit.
Totalment,
moltes gràcies, Glòria.
Doncs moltes gràcies a tu,
que vagi
també.
Bé, que vagi bé, per la confiança. Bon dia.
És adéu,
la,
bon
és
dia.
És la vicepresidenta del Col·legi d'Infermeres i Infermers de Catalunya, desmarcant-se del que s'havia comentat. Algun comentari, Tian?
No.
Val. Algú vol fer algun comentari? Però és que m'estan arribant per terra, Maria. No, que em passen el...
té raó, el que ha trucat, perquè hi ha moltes professions que porten bata blanca.
Sí, bueno, però...
El del concessionari del cotxe...
Perdona, però un cartell que es diu prou milicions a la sanitat pública, si surt una persona amb bata blanca...
Home, evidentment, carai.
No sé.
No, però ell no és que saba només de... No, és que saba ja el cartell, per començar, de l'estigmatització del
cartell. No, però s'ha queixat que el programa hagi donat per sentat que és una infermera.
Podria ser una metgessa.
Podria ser una metgessa.
Que treballa amb bata blanca. El que jo penso que, clar, el cartell té a veure amb la polèmica que hi ha hagut aquests dies sobre les declaracions del conseller, les urgències, sí, els passadissos...
El que és fort és que ha dit... No tenien coneixement d'aquesta manifestació. Vull dir, això és una mica preocupant.
No tinc cap comentari a fer, Basté, només dir-te que és un, tot aquests temes que estem tractant avui generen com una excitació a la gent, perquè tu sí que tens aquest mòbil que treu fum, però el meu normalment no en treu tant.
Un moment,
i avui,
perdona.
I avui sí.
Susana Camps truca al programa, és infermera, és del grup d'infermeres d'urgència del Parc Taulí. Susana, bon dia.
Hola, bon dia.
És així, eh? No...
Sí.
Va, em pots explicar la raó per qual has trucat al programa?
Bueno, perquè era per un amic, per desmarcar-nos d'aquestes pancartes, que sí que és veritat que el dia 2, aquest dijous a les 6 hi ha una manifestació a Sabadell, amb la llegida d'un manifest de l'Ajuntament, però, bueno, amb el grup que tenim dels treballadors normals, ni comitè ni cap organització, hem vist les pancartes aquestes i, bueno, clar, tots ens hem estat comunicant dient que ens hem de desvincular d'aquestes pancartes que inciten a la violència i que sí que diguéssim que estan relacionades amb la lluita o la demanda que nosaltres estem fent, però que en cap cas estem d'acord amb les imatges que s'hi projecten de cap manera, vaja.
O sigui, esteu a favor de la manifestació, esteu a favor dels drets que, com a tal d'aquesta manifestació, us desmarqueu d'aquesta convocatòria concret i d'aquest cartell.
O sigui, de la convocatòria de la manifestació nosaltres anirem perquè som els principals, bueno, els que estem patint cada dia aquesta manera de treballar i aquestes retallades i tot, però que el que és la pancarta, nosaltres anirem amb una pancarta, però que en cap cas hi ha cap imatge que inciti a la violència, perquè no és el que volem. No volem crear ni cap guerra ni res, només volem parlar i trobar solucions.
Val, per tant, és que és el camí del mig, és a dir, esteu a favor de la reivindicació, que per cert, és molt important que diguem una cosa, perquè una cosa és el cartell en si i que us desmarqueu i tal, i una altra és que anireu a la manifestació. I per tant, vull preguntar, Susana, deies, hem parlat amb el conseller sobre la situació del Taulí, i per tant m'agradaria preguntar-te què reivindiqueu des del Taulí i aprofitar els micròfons de RAC1 per demanar els motius pels quals, més enllà del cartell, hi ha aquesta manifestació i aquesta convocatòria.
Bueno, jo vaig tenir l'oportunitat divendres passat d'estar en aquesta reunió que el senyor Comín va fer pel tema de les declaracions que havia fet sobre les infermeres, les afortunades, i bueno, vam estar parlant, jo li vaig llegir una nota de lo que demanàvem, no? De que, bueno, estem en una situació de sobresaturació, l'hospital es fa petit, és veritat que la població que atenem és molt gran per l'estructura que tenim. Sí que és veritat que sabem que hi ha que no és qüestió de temps ni d'allà i que tot no es pot crear de cop, no? Que hi ha un tema de diners, un tema estructural, però bueno, una mica el que volem és una manera de organitzar-ho d'alguna manera que es pugui atendre dignament, no? Perquè entre que l'espai es fa petit et podria explicar mil coses de com a vegades estan o intentem que la gent estigui bé, però tot i així no ho aconseguim perquè estem col·lapsadíssims. Sí que, i que no és una cosa d'ara epidèmia de la grip, és una cosa que ja portem anys, que segurament ve donat per totes les retallades que hi ha hagut en aquests 4 anys, però bueno, clar que ho estem patint. I nosaltres no és que vulguem fer cap guerra, només volem trobar una solució i que tots estiguem bé, nosaltres, els pacients, tothom.
Subscrivim tot plegat. Susana, moltes gràcies.
Sí. Anem vale, moltes gràcies.
Per vale, adéu. 10:23 minuts. Un moment i de seguida acabem la tertúlia aquesta moguda que hem tingut avui.
Si no tries bé l'assegurança, pots tenir una experiència dolenta.
Esperi.
En canvi, amb l'assegurança d'Allarg Mapfre tindràs la millor experiència. Ara amb el 25% de descompte. Truca al 902 110 111.
La teva millor experiència només amb Mapfre.
Consulta'n les condicions a mapfre.es. Mapfre, col·laborador de la Can, port de sortida de la Volta al món a vela.
T'estimo, Cuca.
I jo a tu, cucatona.
Ets el meu patxarratet.
I la meva patxarratet.
Sant Valentí ens fa perdre el cap, també a nosaltres. Per això, si vens a Los Flechados d'Opel, et donem fins a 4.000 euros d'estalvi en el teu nou Opel. Perquè estem enamorats dels nostres cotxes. Visita el teu concessionari i no et perdis aquesta oportunitat. Només fins al 18 de febrer. Consulta les condicions a opel.es.
I dius que aquesta casa és a 10 minuts del centre?
Sí, si fa o no fa.
Així doncs, segons la teva manera de calcular temps i distància, la lluna és amb prou feines a una hora, no?
Ja, però és que té jardí i és tan bufó.
Costa molt trobar la casa dels teus somnis. Per això traiem les comissions de la teva hipoteca només per tenir la teva nòmina domiciliada i res més. Bankia. Consulta les condicions a les oficines Bankia o a Bankia.es.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Són aquí, però per molt poc temps. Tenim un munt de destinacions amb descomptes molt bons. I tu hauràs de ser ràpid. Corre a les nostres oficines i converteix-te en un caçavoltes. Perquè en 5 dies volen les ofertes. Vine i atrapa la teva, que les voltes donen molta vida. Natàlia Viatges.
Hola, Eva. Has vist que la veïna del davant ha posat en venda la casa? Tu saps si és pel robatori?
Sí, tenen por de viure en aquesta casa i han decidit posar-la a la venda. Crec que marxen a viure a un altre barri.
Protegeix el que és més important amb Securitas Direct, l'única alarma amb detecció anticipada que detecta el lladre abans que entri. Truca ara al 900 44 45 46. Més informació a securitasdirect.es.
Reenamora't amb l'edició especial de Sant Valentí del cupó diari de l'ONCE. Entra a cuponespecialsantvalentín.es i participa en el sorteig de packs d'experiències per dues persones especialment dissenyades per aquesta ocasió. Recorda't que, amb el teu cupó, 55 premis de 35.000 euros t'esperen. Cupó diari de l'ONCE. Bon Sant Valentí. Bases depositades davant de notari.
U3 13 Dilluns Febrer. Direu...
Però què és això?
Tots som RAC.
El perquè de tot plegat.
Dilluns 13, he sentit. Què passa dilluns 13? Aquí a la ràdio. Va, en fi, aviam. 3 minuts i arribem a 2:15 del matí. Aviam. Que consti que estem buscant algú d'endavant, si vol dir alguna cosa, eh? O sigui, no, però de moment no hi ha resposta, de moment. És a dir, que una cosa és el que passi en el programa. És a dir, aquí ha passat que de cop i volta han aparegut uns cartells, a partir dels cartells uns tuits, a partir dels tuits un conseller, a partir de les paraules d'un conseller i dels cartells ha aparegut la vicepresidència del Col·legi d'Infermers, infermeres, després ha aparegut una de les infermeres del Partoli de Sabadell, que s'organitza aquesta manifestació. Evidentment ens queda una de les potes que volem escoltar, que ens agradaria, a veure si és possible, i si tenim una hora i mitja més de programa, i si no, demà, cap problema. Anem a acabar.
Està mirant perquè sí que hi ha una resposta, no, que hi ha una resposta a Twitter d'endavant al president de la Generalitat, que diu: a nosaltres ens fa molta més vergonya això, no és un dibuix, és la realitat i és culpa i responsabilitat vostra. I és una senyora amb un llit en un passadís de l'hospital. Ja està.
Va. Vinga, anem a acabar amb el Tian Riba trepitjant l'ull de poll.
Sí, t'he de dir, Basté, que és més fàcil parlar del procés que de tot això, que tot això ho has fet molt complicat avui, eh?
No, ho dius com ho explica.
A veure, hòstia, però molt.
No és culpa del Jofre, jo estava molt tranquil aquí parlant de...
Sí, que el Jofre és el que ha passat als cartells, home, és el responsable a la sombra.
El Jofre, els cartells, els tuits, tot aquí, mira.
Quan parlarem del procés?
Com?
Res. No, dic, la regidora Fàtima Talepa ahir denunciava insults racistes. Avui la veïna Llorena diu que no, que va ser un conflicte de trànsit. Poden ser veritat les dues coses? Potser sí, no ho sé. Una part de la CUP fa un cartell en què es pega el conseller de Salut. Pot ser una equivocació el cartell i pot estar malament la gestió de Comín? Potser sí, perquè després hem començat a aparèixer el col·lectiu d'infermeres fent una revolta contra el cartell mateix i alhora també contra el conseller Comín. Deixa'm dir que sóc molt del col·lectiu d'infermeres i d'infermers. 1 per 1. Toni Soler, com a badaloní que no viu ara a Badalona, ens ha descrit la ciutat gairebé com un laboratori del país. Una mica allò d'Aragón és nuestro Ohio. Si mires el que passa a Badalona, pots extrapolar les diferents realitats de Catalunya. I eufemístic, perquè li has dit exuberant a Xavier García Albiol, que fes una descripció exuberant. Hi ha hagut un moment que Toni Soler ha començat a passar pàgines del diari de manera exuberant, també. I li hem hagut d'avisar i de tallar el micro, perquè el pobre Nieto s'estava estirant els cabells aquests tan magnífics. Andrea Mármol, la Millennial, s'ha begut un litre de cafè. Els ha arribat aquí i encara li dura, eh? Els hi porta una quantitat de cafè que, en fi, no sé si tens son, però avui no t'ho dormiràs. I, a part d'això, ha fet una crida al llenguatge políticament correcte. Ha dit que el llenguatge és molt important i que hem de vigilar molt amb el llenguatge. Un aclariment, Andrea, a la ràdio has tingut una confusió, no hi ha espectadors, hi ha, efectivament, oients, no? Serien els espectadors, sí. Que en principi la ràdio encara no es veu. La Vives també ha fet un comentari sobre això, perquè has parlat de l'anotació que ha fet avui una col·laboradora, em sembla que era l'Elisenda Roca.
Sí, l'Elisenda Roca.
No pot ser una anotació per
la ràdio.
És que
no sabia com dir-li, llavors.
Diem píndoles, que, en fi, la comentari. La I enrocada, se t'ha posat al cap durant tot el matí, entre cella i cella, que el cartell d'endavant és un cop. I amb això t'has quedat i t'has has renyat el conseller de Salut i has renyat els tertulians, has renyat
tot. Una altra mirada, no, també? Una altra mirada, no?
Mira, Sánchez podria sonar
el cartell.
Espera, amb còmic. Sí, escolta, que ens ho digui Sánchez demà, que desempati.
Haguéssim tingut, jo crec, uns contrapunts.
I el Quico Sallés mereix un comentari. És que jo, Quico, no puc explicar el que m'has explicat. Jo anava a dir, abans de que m'expliquessis això, anava a dir que ets el petit Quico en el sentit del pequeño Nicolás, perquè aquí es parla de qualsevol cosa de política catalana i el Quico hi ha estat. O sigui, parlem de Badalona i ell ha estat al plaer. No sé què. Però puc fer un petit apunt?
Sí, home, sí.
Té una perruca aquí, consellers.
Com que té una perruca?
Té una perruca.
Home, tio, no entes.
Ja està, només ho deixo aquí.
Xa-xan.
Ho deixo aquí.
No, no només una.
No només una.
El hombre de las mil caras.
Jo deixo aquí. Bé, artistes convidats. Marc Martínez Amat, que...
És dels periodistes de com diria el Nacho Sanusa, d'antanyo.
D'antanyo.
És d'aquells de...
És d'antanyo.
Ara me recordo un fotògraf del periòdico que va entrar un dia a l'habitació del Maradona a la clínica Cepillo vestit d'infermer. Anava d'infermer perquè era infermer, no era metge ni res, el vestit d'infermer va agafar i va entrar dins de la clínica Cepillo, pam, 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 va pujar vestit de blanc i tal, amb la càmera amagada, i va entrar a l'habitació de Maradona.
Va fer el retrato?
Sí. Gran fotògraf, Joan Vilaprinyó.
Molt bé. Era l'hepatitis o era la lesió de...
Crec que era, no sé, l'hepatitis, no recordo.
Bé, i també d'artistes convidats, Marc Martínez d'Amat, que ens ha portat aquesta exclusiva del nou sistema informàtic de la Hisenda catalana. Jo crec que s'hi ha submergit tant en la notícia que ell estava dins del sistema informàtic, perquè sonava com si estigués a dins. Ell ha dit que sabia... No, ha dit que hem passat de l'Alcatel a l'iPhone, jo crec que estava dins d'un Alcatel. Encara no estava ben bé dins del sistema informàtic Espriu. Després hem tingut el conseller Comín, que considera que ho fa bé, perquè si el critiquen esquerra, dreta i amunt i avall, doncs i si ell està al mig és que ho està fent bé. I la vicepresidenta del Col·legi d'Infermeres, Glòria Jordan, que s'ha desmarcat del cartell aquest dichós del qual hem estat parlant durant tot el matí, també la Susana Camps, infermera del Taulí, amb el mateix discurs. Jordi Basté, comediant, hi ha hagut un moment molt simpàtic en què has dit: tinc uns cartells per aquí, ara no els trobo. I hem de dir als oients que no són de paper els cartells que buscava Jordi Basté, perquè els tenies a l'iPhone.
Sí.
I els buscaves en paper, però hi ha hagut un moment que jo m'ho he cregut, els tinc paper, ja, quina velocitat. No els tenim paper, els tenim a l'iPhone, però el debat val exactament igual. I acabo amb dues frases que ens ha portat el gran Quico Sallés, una de Toni Bolaño, que es veu que Toni Bolaño ha dit alguna vegada: Esquerra és un partit d'expectatives electorals, però sobretot, em quedo amb la frase de Maragall, que no sé si és Pasqual o Ernest.
Pasqual
Maragall, que deia... més o menys: no em molesta que em diguin fill de puta, em molesta el rintintint amb què m'ho diuen.
Buenas, com
hola,
esteu?
Hola, Nacho, què tal?
Aquest que diuen buenas, també.
Sí que es diu buenas.
Hola. Tot bé?
Bueno. Què tal?
Poco a poco. Aviam, avui, per cert, avui m'he posat de... Quin color és aquest jersei que porto?
Bordeus.
Com quin col·legi?
No, però com el Gresol, com
no,
el Vieró...
Com el Vieró.
Sí. I ara aquesta setmana anirem cada dia amb aquest jersei. Amb solidaritat. Avui tenim un tuit que parla d'aquest assumpte, però a mi m'agradaria fer un extra que m'ha fet molta gràcia. Només llegiré el tuit, perquè si haig de comentar el tuit em faries fora, perquè m'ha fet far riure molt. Un senyor que no sé qui és, que és un màster de Atrides, que diu, algú al tren està escoltant el Basté molt fort i molesta tant, o més, que si escoltés reggaeton. Aviam, el tuit de la tertúlia és un senyor, com sempre és el mateix, perquè és dels pocs que em fan gràcia, que es diu Josep Ruana, que diu, si no sabeu controlar els vostres fills als restaurants, com voleu que es comportin en un tren? I jo m'agradaria fer una reflexió molt curta d'això de la infància i dels nens. És a dir, jo tinc la teoria, em sembla que ho havia comentat l'any passat, que un nen quan neix una bèstia incontrolable. Si el nen porta la maldat dintre. Sí, per què et penses que els bategem? El nen se'l bateja per intentar foragitar el dimoni. El que passa és que, clar, costa, el dimoni es trapella i a vegades doncs, es queda allà esgarrapat i a vegades doncs, ens queda alguna cosa. Aviam, mira si són sinistres els nens, ara que parlem de batejar, que quantes vegades surten al Nou Testament? Quatre. Si l'única vegada que m'ha vingut al cap és cada vegada que apareixen tenen algun encontronazo amb Jesucrist. Sí, allò famós. Deixeu que els infants... Ai, estic babós com el Rajoy ara. Deixeu que els infants vinguin a mi, de l'Evangeli segons Sant Marc. Però clar, és que saps què estaven fent els infants? Estaven tocant els nassos en els apòstols. I els apòstols estaven renyant perquè és que són malparits. I Jesucrist, que evidentment és bondadós, doncs va dir, bueno, doncs que s'acostin un ratet. Però no apareixen més, eh? No surten per res. I el Hitchcock què deia? Nunca trabajes con niños ni con animales. Escolta, els nens per si són sinistres. I a més n'hi ha tot arreu. Al Viaró, a la Verneda, tot arreu. O sigui, catòlics, budistes, agnòstics... Escolta, i mira què passa amb els nens que són mal educats, que els dones un premi Nobel i no els van a recollir, perquè aquell el Dylan és un malcriat i va ser un nen, no? Escolta, a veure, és com anar per això que diu aquest noi dels restaurants, el senyor que voldrà, com voldrà acompanyar el risotto? Pues escolti, pues amb un borgonya del 88 i el nen un vas aigua i un orfidal. Això és el que hauríem de fer. Però escolta, ara parlant una mica en sèrio, el linxament que ha rebut l'escola a les xarxes, sempre les itxos a xarxes, perquè avui teniu una tertúlia la mar de maca i agradable, i les cony de xarxes us han esbiaixat el d'allò, avui tothom ha parlat que si les infermeres, que si no sé què, i el dimoni s'ha expressat a través de les xarxes, perquè de moment no ha trucat ningú, el linxament que ha rebut l'escola ha sigut lamentable. Hi ha dos o tres professors del Violó, i ho vaig estar mirant, que pobres tios, s'han ficat a dintre Twitter a discutir amb tota la calanya, que dius, pobra gent, però escolta, és la brigada de la bilis, és que no volen ser etiquetats, però els primers que etiqueten són ells. Volen ser els abanderats a la diversitat. Però això sí, fet a mida. No, és que l'Opus és un lobby, diuen. Bueno, hombre, molt bé. No eren els socialistes amb els anys que van governar l'Ajuntament de Barcelona, no, que es anaven donant càrrecs entre ells, ni els mitjans de comunicació públics. Bueno, en fi. Ja estic, doncs, sí. No, perquè tinc més coses al cap, no? Escolta, jo vaig estudiar... Callo, ja.
Sí, és que tinc una trucada.
Qui hi ha?
Un moment. Tem? Acabo?
Sí. No, ja està. Sí.
Va més, Dos quarts i mig d'onze. Es faltava una pota a la taula, que després de que ens hagin trucat aquí al programa diversos col·lectius, després d'escoltar la veu del conseller Comín, ens faltava la veu d'endavant. Isabel Vallet, què tal? Bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Hi ha molta polseguera a partir d'aquests dos cartells d'endavant o sant que, sobre aquesta manifestació demà al Parc Taulí, que ha creat ja, la primera reacció va ser la del president de la Generalitat, després de la consellera Munté, del conseller Romeva i també del propi conseller Comín. Què n'ha de dir Isabel Vallet?
Bé, doncs de les reaccions he de dir que ens hagués agradat que aquestes reaccions tan furibundes haguessin arribat doncs en el moment de veure que fa mesos que hi ha centenars de pacients als passadissos dels hospitals catalans i que doncs, aquests pacients estan en una situació personal doncs, molt denigrant, en algunes ocasions esperant més de 24 hores per ser ateses, i que a nosaltres ens sembla que això sí que és banalitzar la violència, no reaccionar furibundament contra això.
Personalment li agrada el cartell? Li agrada a l'Isabel Vallet els dos cartells?
Vaja, jo crec que el cartell buscava trencar la normalitat del que està passant al voltant de la sanitat. És obvi que ha generat polèmica, perquè precisament buscava trencar la normalitat al voltant del que està passant en la sanitat, que són 7 anys de retallades, que són més de 1.200 llits tancats, que són més de 1.000 professionals de l'ICS acomiadats, que són més de 20 dies per a ser ateses en un centre d'atenció primària o 150.000 persones en les llistes d'espera. Mm-hmm. Això és violència. Mm-hmm.
De totes maneres, han trucat al programa al Col·legi d'Infermeres per demanar que no relacioni amb la violència del cartell.
Sí, bé, és que el cartell l'ha fet, no? L'ha fet endavant, no? La meva organització, i en tot cas el cartell, com dic, buscava precisament trencar la normalitat al voltant del que està passat. Em sembla bastant hipòcrita que aquesta reacció del govern no arribi després de veure la situació del col·lapse de les urgències tot aquest Nadal.
Sí, però no és només... Estem d'acord que també ha hagut una reacció del govern, però també ha hagut una reacció del Col·legi d'Infermeres i també del personal d'urgències del Taulí, que diu: nosaltres estem a favor de la reivindicació, estem en contra del que està passant en les urgències del Taulí, però ens desmarquem absolutament de la idea del cartell.
Clar, bueno, i estarà en tot el seu dret de fer-ho. Nosaltres el cartell l'hem fet com a organització i l'hem fet, diguéssim, des de l'autonomia del fet de donar a ser una organització. No demanem que el signi ni el col·lectiu de professionals ni cap altra organització que no sigui la nostra, perquè l'ha fet la nostra, i això ho entenc i ho respecte moltíssim. És més, respecto moltíssim la posició de les infermeres, perquè precisament són elles les que han estat patint no només les declaracions del conseller acusant-les de la situació de les urgències, sinó el fet de que el conseller no els demanés disculpes i a més es ratifiqués amb el fet de que els pacients als passadissos eren responsabilitat d'ells.
El que parlàvem, Isabel, bàsicament és que de la mateixa manera que aquí vam estar parlant un matí amb una tertúlia d'aquell desencertadíssim cartell d'un dels sindicats dels Mossos que deia "All perro flautes are bastard", el cuit de la qüestió era el tema de la violència. I ho dic perquè ho podíem preguntar d'una altra manera. És a dir, imagina't que en lloc de Toni Comín hi ha Anna Gabriel i en lloc d'endavant hi ha la GERC. Què s'hagués dit?
Bueno, a mi em sembla que fer aquests paral·lelismes no va enlloc. És dir, si es vol desnaturalitzar el que vol dir el cartell, ho podem fer de mil milions de maneres. El que vol dir el cartell és molt clar. El que vol dir el cartell és que hi ha una situació d'humiliació a la sanitat catalana permanent que arriba després d'anys de retallades i d'anys de privatitzacions deliberades i anys de drenatge de recursos de la sanitat pública a la privada, que aquesta situació no és normal i que s'ha de denunciar ja, i que cridem a l'autoorganització de les treballadores i els treballadors, de les usuàries i en general de tota la gent, per a que això no segueixi passant, per a que no ens humilien més la sanitat pública. Crec que és obvi. Desnaturalitzar això, doncs ho podem fer de 50.000 maneres diferents.
Jo deia que aquí és igual o el que és de personal públic, un mosso que una infermera.
No sé, és que a mi em sembla que jo no entraré a fer aquests paral·lelismes, perquè crec que sincerament no tenen sentit. Comparar una infermera amb un mosso no té sentit, i comparar aquest cartell amb el que fa, bueno, amb el que parlaves d'un sindicat policial no té sentit, no sé.
Mm-hmm. Una última qüestió, Isabel. El conseller ha demanat la retirada del cartell, us ho plantejareu o no?
No, endavant, o sigui, no retirarà el cartell.
Punt i final. Moltes gràcies, Isabel Vallet, per la referència per l'Amracu. Gràcies.
Fins a vosaltres, ara. Bon dia.
19 minuts i les 11 en punt de matí. Ara si acabem, ja tenim totes les potes tancades, bueno. I per tant ja està.
Sí, que ho has tancat al cercle.
Ja està, ara ja podem parlar d'altres temes. Senyors i senyores, gràcies, fins la setmana que ve. Bon dia.
Bon dia.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, sé on siguis.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon, qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta, es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta, sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell, sé on siguis.
El perquè de tot plegat.
Saps què tenen en comú els fiords noruecs, les illes gregues i les palmeres del Carib? Les increïbles ofertes dels creuers del RAC, amb un 70% de descompte i nens gratis. I encara aquest mes, fins a un 50% de rebaixa en hotels de costa amb assegurança de cancel·lació gratis. Reserva ara les teves vacances amb el RAC, perquè amb el RAC planificar és estalviar.
Per què a mi? Si jo sóc client de tota la vida i a més tinc totes les assegurances amb ells. Per què a mi?
Si aquest any t'han pujat el preu de l'assegurança del cotxe o moto, vine a la Mútua i sigui la que sigui, te la baixem. Truca ara al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condicions a mutua.es. Vinga, vine a la Mútua.
Amor, estic pensant que hauríem de vendre la casa.
Ja, és pel robatori, oi?
Sí. Sí, després que ens entressin a casa jo no em sento segura. Tot em recorda el dia del robatori i no vull continuar vivint aquí.
Protegeix el que és més important amb Securitas Direct. L'única alarma amb detecció anticipada que detecta el lladre abans que entri. Truca ara al 900 44 45 46. Més informació a securitasdirect.es.
Alaska, ¿tú qué harías si fueses millonaria?
Yo te compraría a ti, Mario.
¿A mí? ¿Yo soy carísimo?
Ya, pero este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11.
Ah, entonces sí.
Eurojackpot de la 11, pot de 35 milions d'euros. Aquest divendres tu, si tu, pots ser milionari. Eurojackpot de la 11.
No visquis en un passat que ja està escrit. No pots canviar-lo. Aprèn-ne i somia. Perquè Somia ens ha ensenyat a operar sense tallar, a llegir sense veure-hi, a veure'n sense estar junts. I ara pregunta't, com serà el futur? Cases que parlen, nanotecnologia, ningú no ho sap, però hi ha una cosa que sí que sabem. En tinta o en píxels, escrit o parlat, a La Vanguardia sempre hi serem per explicar-t'ho. La Vanguardia, amb tu cap al futur.
Creus que l'hivern és gris i avorrit? Doncs t'equivoques, perquè amb la setmana del creuer de viatges al Corte Inglés gaudiràs d'una explosió de color i d'il·lusió. Perquè pots contractar un creuer pel Mediterrani, pel nord d'Europa, pel Carib. No perdis el temps i tria la cabina que més s'adapti a tu. Reserva'l des de 60 euros i aprofita't de fins al 70% d'estalvi. Pagament en 3 mesos i si el preu baixa, te l'igualem. Informa-te'n a la setmana del creuer de viatges al Corte Inglés.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Jo quan hi aculo, hi ha dies que em fan molt mal els ovaris, els bellotes,
els... Estàs digues?
Sí, correcte.
T'expluques, bon dia.
Bon dia.
Digui'm.
Senyor Cunit.
Senyor.
Perquè la ràdio és així.
3:15. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She pulled my hair, put my lipstick on. Lady Gaga, Demi Lovato, Ruth Lorenzo, candidata a Espanya Eurovisió fa 3 anys, la catalana Ivette Nadal, són algunes de les cares conegudes que han reconegut haver patit anorèxia i que han volgut explicar la seva experiència públicament. Són elles dones joves, guapes, triomfadores i aparentment no tenen problemes greus. Però què porta una nena, perquè estem parlant de nenes, en el fons, o nens, a deixar de menjar? Quin paper juga la moda, les xarxes socials, si són esclaus de l'estètica, de la bellesa? És aquest el missatge que transmetem a les nostres filles i fills? En parlem amb Marta Volta, gerent de la CAP, que és l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia. Bon dia, Marta.
Bon dia.
I amb el Miquel Rodríguez, director del 080 Barcelona Faixa. Bon dia, Miquel.
Molt bon dia a tots.
I moltes felicitats per l'èxit de la Fira de la Moda, perquè és una meravella i està tenint un èxit, com sempre que hi ha una fira d'aquestes a Barcelona, és un èxit tremendo, no?
Moltes gràcies, sí. Bueno, l'èxit és perquè tenim gent molt bona, que ho fan molt bé i que ens ajuden, i sobretot, és el contingut.
Ara comentava que hi ha un estudi de la Gran Bretanya, que es diu Girls Attitude Survey, del 2016, que diu que el 46% de les nenes d'entre 11 i 16 anys, és a dir, estem parlant de gairebé la meitat de la població de nenes entre 11 i 16 anys, se senten pressionades per estar perfectes. Aquest percentatge creix 13 punts i arriba al 60% entre les adolescents de 17 a 21 anys. A més, gairebé 4 de cada 10 diuen que no estan satisfetes amb el seu cos i admeten que es comparen amb les celebrities. Jo pregunto, la moda i l'estereotip de la bellesa juga un paper important per prevenir anorèxies, bulímies i trastorns psicoalimentaris?
Sí, la moda pot ser fomentadora, diguéssim, de conductes de risc, o pot ser protectora de la salut dels adolescents. Els adolescents i els joves, sobretot les noies encara més, interioritzen un model de bellesa que és el que la moda projecta, i a més interiorització d'un model de bellesa determinat i a més relació entre el model de bellesa i la primesa i la joventut, més perills comporta a que la majoria de la població, perquè no oblidem que només un 6% tenen un baix pes o un infrapès. La majoria de la població de dones espanyola, com diu l'estudi antropomètric que va fer el IBV, estan en normopès o fins i tot en sobrepès. Per tant, aquesta interioritat...
Estem parlant d'un 6%.
Només un 6%.
Molt poc.
Molt poc. Per tant, la majoria no s'assembla en aquest model de dona. I per arribar a emular en aquest model, per arribar a ser com aquest model de dona, han de sotmetre's a pràctiques alimentàries inadequades, nocives per la seva salut. Per tant, en tant que la moda projecti models més realistes, més diversos, i que nosaltres seguim interioritzant aquest model que la moda ens projecta, pot esdevenir un protector de salut.
La moda i l'estereotip de bellesa juguen aquest paper, però ajudaria també que els anuncis i les fotografies no utilitzessin tant aquesta estri que es diu Photoshop?
Esclar, els estudis ho diuen, això. Hi ha molts estudis que mostren que les persones, no només malaltes, sinó que la població sana, que visiona contínuament imatges de persones molt primes, retocades, al cap d'unes hores senten major insatisfacció cap a si mateixos i tenen més ganes de practicar alguna conducta de restricció alimentària.
Deia aquest dematí al davantal de les 8 que, clar, abans parlava d'un cas, de la Patricia Highsmith, que és una escriptora que jo em va començar a agradar els seus llibres a partir d'una pel·lícula que passa moltes vegades, que era el de Talent, el Pleno Sol, la versió que va fer el Matt Damon com a Ripley. I Patricia Highsmith, la història de Patricia Highsmith és una dona atormentada amb una relació d'amor-odi amb la seva mare, que bevia sucs i bevia vi i que pràcticament no menjava res sòlid. Evidentment, en aquella època era impossible arreglar aquest tipus de trastorn. Però això ha evolucionat. Ha evolucionat cap a un camí que primer el que volíem era la dona sumissa, estupenda, amb corbes, prima, maquillada, ben maquillada. Tot això, sortosament, cada vegada, gràcies a la dona, va canviant. Va canviant. És així com s'han de fer les coses? I sobretot, sí, deia una altra cosa, que és molt important que quan hi hagi un símptoma que una criatura tingui, agafar el socors. És molt important. Anar a reclamar ajuda.
Sí. Les dues coses. És a dir, d'una banda, els trastorns de conducta alimentària es poden curar. Avui dia ho sabem. Hi ha a Catalunya hi ha dispositius sanitaris molt adequats per diagnosticar-ho de manera temprana i un diagnòstic precoç de la malaltia és factor de bon pronòstic. Per tant, el primer símptoma de que el nen i la nena pot estar patint, potser no ho veiem a través de l'alimentació, potser ho detectem a través d'altres qüestions com són el caràcter, que tendeix a aïllar-se, el comportament. Això poden ser canvis que són més evidents a la família, o potser és el tutor que ens crida a l'escola, que això passa molt sovint, i que ens diu que alguna cosa li preocupa d'aquell nen i nena. I si som pares hem d'escoltar, i hem d'escoltar atentament, perquè la informació que ens estarà donant serà una informació molt important.
Hi ha un element que per mi em sembla molt important, i molt clau. Aquest any, el 080, s'aposta més que mai per la salut i per la prevenció precisament d'aquest tipus de trastorns de la conducta alimentària. El festival s'ha aliat amb l'associació i formaran els professionals, entitats i col·lectius vinculats amb la passarel·la. D'on surt aquesta idea?
Doncs d'una conversa tinguda en les oficines de la CAP entre la Marta, un parell de persones de la seva associació, i jo, en el que transladen en aquest cas la preocupació aquesta de la qual estem parlant i em diuen a veure què és el que podríem fer, no? I d'aquest a veure què podríem fer i com que em comenten que tenen les possibilitats de fer una sèrie de sessions que fan i que expliquen, a mi se m'acut que això podríem fer-ho arribar, diríem, en aquest univers en el que nosaltres hi estem en contacte diàriament, com són gent jove, per una banda, de les escoles de disseny i moda, les facultats universitàries en les quals s'imparteix algun grau que tingui a veure amb nosaltres, i pactem de fer una vintena de sessions formatives amb la direcció aquesta, sobretot de prevenció, i de que tant la gent jove com, en aquest cas, els professionals que treballem en aquest entorn, que normalment, com passa amb tantes altres disciplines, no n'ets coneixedor fins que no t'hi endinses o fins que no vius una problemàtica, passem a prendre en primer lloc consciència d'aquesta problemàtica dels trastorns alimentaris i, per tant, passar a ser uns elements actius més de la seva mà, de tal manera que això és el que hem començat a fer i el que continuarem durant tot aquest any 17, en el que, per dir-ho molt poques paraules, ells la CAP ens aporta el coneixement, la ciència, la metodologia, i nosaltres el que aportem és l'univers de persones inicialment amb possibilitat de ser entorns de risc en el que se'ls hi trasladi aquestes accions de prevenció.
Ara els models, o els models han de tenir un tallatge o un pes o no? O sigui,
no,
uns mínims?
Per nosaltres el que han de tenir és, primer, una imatge i una conducta saludable, bàsica, vull dir, no... Dos, una professionalitat, estem parlant d'una professió, vull dir, no estem parlant d'amateurs. Penseu que el 080 pretén estar en l'univers de les passarel·les internacionals.
Però qui fa la tria? És a dir, aquí cada marca escull els models?
No, que va. En aquesta edició, per exemple, que tenim gairebé entre nois i noies una seixantena de models diferents, el que tècnicament anomenem el càsting, sí. Doncs el càsting aquest, la tria, es fa en base en aquests dos criteris, o sigui, de dir, primer de tot, la tria de la professionalitat...
O sigui, és el 080 que escull els models, evident, no escull la marca,
evident,
per entendre's.
Evident. I el que pretenem i busquem també és que siguin rostres que estiguin ajudant a fer un efecte multiplicador. Si no sé, si busquem un rostre que, per exemple, és molt conegut perquè és la cara d'un determinat perfum o d'una marca determinada de projecció internacional i fem que una empresa catalana o un dissenyador català tingui aquell mateix rostre amb la seva col·lecció, sabem que l'estem ajudant a la seva projecció internacional. O sigui, vull dir que aquestes són els barems.
Ha canviat molt el món de la moda respecte a aquests temes que estem parlant ara. Per exemple, jo recordo fa molts anys vol dir, estarem parlant del 92, que va haver-hi la cerimònia dels Jocs Olímpics on van sortir models, que eren uns models que no tenen res a veure amb el paràmetre que va haver-hi al començament dels 2000, i el 92 els models eren, per entendre's, més, entre cometes, exuberants. Estàvem parlant des de la Claudia Schiffer, l'Elite Evangelista, però bàsicament eren la Claudia Schiffer i com es deia, la morena, que era estupenda, que era...
La Cindy Crawford,
que era però és que no tenien res de primes, res, o sigui, no eren esbeltes. Va haver-hi una època, començaments dels 2000, que eren molt primes. Això està canviant? És a dir, amb el tema del tallatge, per exemple, això està canviant?
A veure, com amb tantes disciplines, hi ha modes, passem per èpoques, en el que jo parlo ara de l'època en què jo hagi viscut en tant que director del 080, no hi ha hagut mai aquest, en el 080 no hem tingut mai, diríem, aquestes imatges. Mm-hmm. El que sí que
perquè hem treballat... Perquè això era molt associat a la marca. Això també ha passat. Hi ha molta gent que ara està dient marques, que no donem el cas, que diuen que hi ha un problema de trobar tallatge de segons quines marques.
Perdona, Jordi, torno abans, si m'ho permets. Hi ha un estudi entre models americanes que mostra que dels anys 90 als anys 2000 les models passen a ser un 30% més primes en una dècada que la dona mitjana americana.
Mare meva.
Sí, entre moltes models. És un estudi fet amb...
És curiós, eh?
Sí, sí. I, per tant, aquesta percepció que tu tenies és una percepció que està estudiada, diguéssim, i està recollida. Potser, tal com deia el senyor Rodríguez, això no ho he seguit tant, no ha sigut una... No s'ha adoptat aquí aquesta figura de dona. No. Sí que durant uns anys hem vist que la dona andrògina era la dona valorada, diguéssim, a nivell de cultura estètica.
I tant. Però encara hi ha gent que diu que és difícil trobar segons quin tipus de tallatge en segons quin tipus de marca.
És així,
s'ha de lluitar?
Sí. Segueix sent el problema de les talles, segueix sent un problema molt important a tot l'estat espanyol.
A dones?
Hi ha homes, hi ha homes, sí, sí. L'estudi de les talles que es va presentar fa uns anys sobre la percepció i la necessitat de canvi responia a demanar a tots els fabricants espanyols, inclús a algun gran marca catalana com ho és Mango, però també hi havia Corte Inglés, hi havia Inditex, etc. Ells es van comprometre voluntàriament a fer un canvi en les talles de roba, a uniformar totes les talles, és a dir, que totes les talles fessin el mateix en totes les botigues, i també es van comprometre a diversificar maniquins a les botigues, i es van comprometre que fins a una talla 46 estaria present en les botigues normals. Ells mateixos, que ho van signar a l'any 2007, ho han incomplert, diguéssim.
Bravo.
Després de que de signar-ho s'encarregués un estudi antropomètric tant en població masculina com en població femenina, i que hagi sigut la universitat que va fer aquest estudi també qui ho hagi traslladat en model de tallatge per facilitar, diguéssim, que les grans que la indústria en pogués disposar.
Hi ha un element que ha estat molt distorsionador també els últims temps, que ha estat les xarxes socials. És a dir, fa anys que ens avisen dels perills que hi ha a les xarxes socials, que tenen molts avantatges però també inconvenients. Hi ha, per exemple, pàgines web on encara es crida de noies, on encara es crida a les bondats de l'anorèxia i de la bulímia. No es pot fer res?
En aquest moment estem lluitant